A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
A la sintonia de Ràdio Vilafranca ja ho sabeu que a aquesta hora, un cop a la setmana, us parlem de literatura infantil o juvenil, i més que parlar-vos de literatura infantil o juvenil, parlem d'un llibre amb un autor o autora d'aquest llibre. I en el cas del dia d'avui, parlarem d'un llibre que es titula Un abric vermell i que és obra de l'Alba Dalmau. Alba, benvinguda.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
I ben retrobada, perquè abans d'obrir els micròfons estàvem parlant per entrar en l'entrevista i em deies que, de fet, fa ben poc, fa pocs mesos, et vam estar entrevistant també per un altre llibre, com és Emparellam, eh?
Exactament, exactament, sí, sí.
Jo, mira, que sóc despistat i no ho recordava, i això que fa ben poc. Aquesta història de la d'Emparellam era una història històrica, per dir-ho d'alguna manera, eren uns fets històrics. En aquest cas, no sé fins a quin punt, Un abric vermell és una història històrica també a nivell familiar teu.
És una història que, efectivament, jo crec que al final sempre qualsevol escriptor acaba agafant fragments, encara que siguin coses molt petites, de la seva vida, però per fer la ficció, no? Precisament perquè és que el nostre material de treball, doncs, és la vida en si mateixa. I en aquest cas, doncs, també hi ha petits detalls que provenen de la meva àvia. Ja d'entrada, un detall tan important com que les quatre protagonistes de l'Abric Vermell es diuen Antonieta. I la meva àvia es diu Antonieta. I la primera frase de la novel·la que la nena diu dir-se Antonieta i no tenir 80 anys és una desgràcia, és una frase que la meva àvia sempre me la diu, perquè sempre em diu que no li agradava gens el seu nom quan era petita, no? I que a mesura que s'ha anat fent gran, doncs trobava que el nom li anava encaixant més amb l'edat. També el que agafo de la realitat és que la família de la meva àvia tenien una botiga de vetes i fils arbúcies. I, bueno, entre aquests dos elements, les Antonietes, aquest grup de dones, el tema de les modistes, doncs a partir d'aquí va néixer doncs, l'Abric Vermell. Llavors ha anat creixent amb molts altres elements, no? que són els que acaben fent tota la novel·la. Però, almenys en el meu cas, sempre hi ha un punt de partida real, no? Que m'ajuda a no començar del no-res, bàsicament.
Mm-hmm. Clar, el que en aquest cas anava a dir, el que és protagonista en el titular és l'Abric Vermell, que és un element molt important dintre de la història, però les protagonistes són les Antonietes, són totes quatre, de fet. Aviam, la inicial, o la principal, podríem dir, és la més petita, que celebra el 12è aniversari, però perquè són totes quatre Antonietes, la besàvia, l'àvia, la mare i la filla.
Sí, que va ser molt complicat d'aquesta novel·la. Jo no n'era conscient de que les quatre protagonistes tinguin el mateix nom. Perquè, clar, com les diferencies, no?, per referir-te a una o referir-te a l'altra. Però bé, també em semblava com una cosa molt, molt simbòlica, no?, del llegat familiar, com passa d'una generació a l'altra, fins i tot amb el tema dels noms, no? Que això ja, jo crec que ja és una cosa que no es fa tant, la de posar a un fill o una filla el nom de l'avi, no? O de la mare, perquè sempre busquem doncs, aquest desmarcar-nos de tot i posar noms originals. Però sí, tenia com moltes ganes de recuperar aquesta idea, també familiar, molt antiga, no?, de generacions que vivien en una mateixa casa, no?, que és una cosa com molt de poble, quan aquestes masies tan grans, per què eren tan grans, per què les cases tan grans? Doncs bé, perquè allà hi convivia els avis, els pares, els nets, no? tot junts, i uns aprenien dels altres i s'ajudaven, no? Que ara, en canvi, vivim en una societat doncs, molt més individualista i que aquesta importància, no? de mirar els que hi ha per sobre nostre i comparar atenció a tota la sabidoria que ens poden transmetre, doncs potser no la tenim tan en compte.
Clar, l'Antonieta petita, la protagonista principal, podríem dir, l'Antonieta que celebra l'aniversari, té el nas arrufat perquè, clar, a casa seva són modistes, però ella mateixa diu que això no vol dir que estiguin a la moda. Vol dir, són modistes, però no estan a la moda, no? Estan antiquades. I quan se'n van a la perruqueria, per exemple, totes quatre tenen el mateix pentinat. I ella, quan va a escola, doncs, clar, mira, compara i veu que tota la resta dels seus companys no vesteixen com ella, no es pentinen com ella, i clar, això la porta, ho porta malament, eh?
Sí. No, és que jo crec que és com ho portaríem tots, no? Que avui dia, que tot ha de ser tan... que tot és tan ràpid, no? Que tot es compra, que tot va tan de pressa, no? Les modes, els pentinats, la roba, això que t'obliguin, no? a ser doncs com la teva mare, com la teva àvia, com la teva besàvia, doncs no agrada a ningú i evidentment doncs l'Antonieta aquesta, la petita, no? que té 11 anys, doncs no li agrada gens perquè això la fa sentir doncs molt diferent de la resta de companyes i companys d'escola, però tot el llibre és un viatge per entendre, no? el valor de la tradició, el valor d'allò vell per després poder entendre lo nou. Però, clar, al principi per ella és absolutament traumàtic que la facin anar, doncs, el que explico, no?, que totes les nenes i nens de la seva classe estrenen peces de roba a diari, mentre que ella, a casa seva, com que són modistes, creuen en aquest valor d'arreglar les coses, no?, que les coses no es llencen, sinó que s'arreglen. I crec que aquest també és és un aprenentatge, no?, que cada vegada estem tenint més en compte, perquè és que el planeta no sé si pot sostenir aquest ritme de produir i no treballar sobre allò que ja tenim, no?
Aquest és algun dels temes de fons que hi ha en la història, que té moltes capes, com una ceba, podríem anar traient capes, no? Però hi ha un altre aspecte, que és el com que hi ha quatre generacions d'Antonietes, cadascuna té les seves pròpies vivències i els seus propis records, i des de la perspectiva de dona també, no?, d'aquesta lluita feminista que fa anys que dura,
Sí. Per mi això també era important, que fossin, doncs, que no fos un avi, un pare i una filla, sinó que fossin realment quatre dones, no? Quatre dones soles i que es transmeten doncs, aquesta importància de com han anat avançant, no? També les dones en les seves llibertats i com han anat evolucionant en la seva lluita, no? I a través d'aquest abric vermell que quan se'l posa, no?, la protagonista doncs viu experiències que han viscut les altres Antonietes que també el duien, perquè és un abric que ha passat de mans en mans, ella va experimentant doncs petites fites, no?, dins d'aquest feminisme, com per exemple hi ha una de les primeres manifestacions, no?, feministes que clar, l'Antonieta petita està vivint amb unes dones que les veu com unes senyores pesades, no?, unes lloques xafarderes, però és que a vegades potser com per aquesta falta de curiositat o per donar les coses per suposat, no som conscients que les nostres mares, àvies, besàvies també van ser dones joves i dones lluitadores, no?, i valentes, que va ser doncs gràcies a les seves lluites, valenties, en el moment que vam viure, que avui dia nosaltres també podem gaudir de totes aquestes llibertats, no? I em semblava xulo això, poder-ho anar doncs, colant a través d'aquestes experiències divertides que viu la protagonista quan es posa aquest vestit vermell, que evidentment d'entrada no li agrada gens, no? Perquè el troba absolutament desmodat i molt diferent d'aquests abrics de polièster, no? que porten les seves companyes de classe.
I tot això explicat amb una narrativa fresca, viva, divertida també. La lectura, la veritat, és que és divertida des del primer moment, malgrat que, com tu dius, no només són coses divertides, a vegades hi ha conflicte, hi ha problemes o lluites que s'han hagut de resoldre i treballar, no? És un abric vermell, el llibre que avui estem comentant, publicat per Vindy Books en la seva col·lecció Punt, i que compta amb il·lustracions d'Albert Arrayàs. I volíem demanar-te també la teva opinió respecte d'aquestes il·lustracions que acompanyen el teu llibre.
Doncs l'Albert Arrayàs jo coneixia algun llibre seu, com els de Ploma York, de tenir-los per casa pel meu fill, però no el coneixia ell personalment, no? Però de seguida que em van dir que seria ell, vaig pensar que compartíem bastant aquesta frescor, no? I que podia aportar doncs, una interpretació visual nova d'aquestes Antonietes. I la veritat és que ara ja no sé imaginar-me-les d'una forma que no sigui com ell les ha dibuixat, no? Que precisament ahir algú em deia, ostres, les il·lustracions d'un abric vermell m'han recordat molt a les Tresines, no? I dic, és que realment és un referent que jo el tenia, no?, al cap, però, bueno, tu ho penses d'una forma molt abstracta quan escrius i és molt divertit i és molt bonic, no?, quan veus que qui el dibuixa l'interpreta d'una forma bastant similar, però, a més, trobo que l'ha... Que ha captat molt bé, no?, les expressions de l'Antonieta petita, però també com aquest ser una mica pesades de les més grans. I hi ha escenes que jo les pensava d'una manera i és que les ha plasmat idèntiques, no?, com me les imaginava, com per exemple aquella que l'Antonieta va visitar el seu pare a Sibèria amb totes les morses,
sí.
Tal qual, m'ho imaginava.
Sí, sí. Vaja, és un camp ple de morses, eh? Un espai, sí, sí. Tota la il·lustració plena de morses. Bé, dit això, hem de recordar que tu, inicialment, en el moment de posar-te a escriure, vas posar a escriure per un públic adult. La teva incursió en l'infantil és de fa poc?
Aquest seria el tercer llibre, perquè el primer que vaig fer va ser El cap girat, amb els quadres de la Cinta Vidal, després El parallamps, que vam parlar aquí amb vosaltres, i aquest és el tercer. L'únic que sí que ha sigut una experiència molt diferent als àlbums anteriors, perquè això ja no és un àlbum, això és una novel·la. I quan aquest llibre va sorgir una mica d'un encàrrec de Vindy Books que em van proposar escriure aquest llibre. Jo no, d'entrada no tenia en ment posar-me a escriure una novel·la per primers lectors. I clar, una de les coses que vaig preguntar a l'editorial és però quina edat, no?, voleu a qui vagi dirigit el llibre? I també em preocupava molt i crec que és una de les coses més difícils com a autor, com a autora, el saber com ajustar, no?, el nivell d'escriptura a una edat concreta. I és que precisament ja sabent-ho es fa una mica al revés, que tu escrius i a partir de com et surt, des de l'editorial també plantegen cap a quines edats va dirigit. Perquè jo, per exemple, m'imaginava que estava escrivint per un públic Potser una miqueta més gran, però llavors em van dir no, no, seria més tirant una miqueta més cap a baix, no? Però, clar, és que costa molt fer l'exercici, no?, de recordar què llegies i com graduar, no?, el nivell de complexitat, tant de contingut com de llenguatge, i per això sol ser al revés, així que al final tu tires, no?, tu escrius i llavors l'editorial ja calibra quina és l'edat.
I en aquest cas l'editorial em sembla que recomana a partir dels 9 anys, era la lectura d'aquest llibre d'Un abric vermell.
Sí, exacte.
A partir dels 9 anys no vol dir que sigui de 9 anys, perquè ja us podem ben dir que tingueu l'edat que tingueu, el podeu gaudir, podeu disfrutar i passar una molt bona estona amb la lectura d'aquesta història, que devies escriure, Alba, ja fa un cert temps, i m'imagino que ara estàs ja immersa en algun altre treball. Estàs treballant en algun altre llibre?
Doncs ara mateix, infantil o juvenil, no, però estic començant a pensar idees per una novel·la més per públic adult. També el que intento sempre és anar intercalant projectes d'un adult i un més breu, ja sigui infantil per nens molt petits o primers lectors, però vaig intercalant, perquè trobo que és com una mica un glob com d'aire, no?, de no fer sempre adult o no fer sempre infantil, i ara toca la part més d'adult, que és la que em porta més feina, cosa que no vol dir que sigui fàcil, escriure per infants o per primers lectors, però sí, ara estic més dedicada als adults.
I ens pots avançar una mica sobre quina idea estàs pensant? És una novel·la d'època, és una novel·la d'intriga, de romàntica?
És que, mira, la veritat és que gairebé ni jo mateixa sé de què va ara la història. Ara estic com fent una part que m'agrada molt, que és la de documentar-me, i en la línia més de les meves novel·les serà bastant, bastant realista. No sóc massa d'escriure novel·la de gènere, sinó que són més històries que tots ens hi podem sentir, doncs, d'alguna manera identificats.
Doncs no et fem perdre més el temps, que puguis tornar al teu despatx i continuar pensant i informant-te i preparant-te per aquesta futura novel·la. Avui hem estat parlant amb l'Alba Dalmau d'Un abric vermell, que és aquesta història publicada per Vindy Brooks en la seva col·lecció Punt. Alba, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.